4 per instar el govern de l'Estat a donar cobertura als desajustos pressupostaris municipals. Té la paraula el senyor Soler.
Sí, molt bon vespre. Fa uns dies vam tenir l'oportunitat de poder explicar a l'oposició quin havia estat la, o quin era l'estat econòmic de l'Ajuntament, donades les situacions derivades no voluntàries del propi Ajuntament, sinó sobrevingudes i de manera imprevistes, en aquest sentit, el que hem fet que hi hagués una voluntat d'intentar revertir aquesta situació en base a decisions que no es prenen en l'àmbit local i que a Sant Cugat ens ha afectat més del normal. Dir-los, en tot aquest cas, que són situacions, com deia abans, que eren sobrevingudes, com ha estat una sentència del Tribunal Superior de Justícia amb què d'alguna manera tirava enrere la forma de càlcul del Tribunal Constitucional, perdona, m'he equivocat de tribunal, disculpeu els juristes, anava a dir de Catalunya, més mal que no he dit de Catalunya, però bueno. En tot cas, derivava una sentència en què reformulava la fórmula de càlcul de les plusvàlues, i en aquest sentit el que ens surten perjudicats són aquells ajuntaments que realment tenen uns ingressos superiors a la mitjana efectuat i vinguts, diguéssim, del que són les transaccions de compra-venda de béns immobles de la nostra ciutat. Vull recordar que aquesta situació a Sant Cugat és especialment, ho hem patit especialment de manera crítica, i que per tant això ens ha produït un retrocés en la part d'ingressos per part del que hi havia la previsió inicial, que supera amb escreix allò que es podia d'alguna manera subsanar amb altres ingressos derivats d'altres operacions dels ingressos propis de l'Ajuntament. Per altra banda, en aquest sentit, i parlant també dels ingressos, el fet de apostar fermament per la motivació de la instal·lació de plaques fotovoltaiques en els domicilis de la nostra ciutadania, això ha provocat també una minva d'ingressos de l'IBI també superior a les previsions inicials que s'havien realitzat en aquesta situació. I si a més això ho derivem de la situació econòmica mundial, que en aquest cas és de l'amortització dels préstecs que tenim, i per tant del canvi de l'augment del preu del diner fixat pel Banc Central Europeu i que repercuteix directament sobre les operacions creditícies de l'Ajuntament, augmenten, diguéssim, aquest diferencial. I per darrera qüestió, també la decisió del govern de l'Estat, donat la inflació en aquest cas, que ha fet la previsió de l'augment salarial, avui n'hem aprovat un dels punts del funcionariat, això té un pes específic sobre la massa salarial i per tant una repercussió directa. Per tant, tenim menys ingressos i més despeses per part de l'Ajuntament, i això fa que el nostre grup municipal interpel·li directament a la resta d'institucions que sí tenen una incidència i que sí que poden ajudar a minvar o poden ajudar a apaivagar aquesta llosa que a dia d'avui pesa sobre el nostre ajuntament particularment i sobre altres ajuntaments. Per tant, la proposta és instar al govern de l'Estat, en primer lloc, a crear un sistema de compensació i minoració dels ingressos pressupostaris relatiu a l'impost de l'increment del valor de terrenys, és a dir, les plusvàlues, que hi hagi una compensació, també a compensar directament sobre l'increment retributiu que té d'obligat compliment sobre els ens locals, instar també el govern de l'Estat a crear un fons extraordinari per donar resposta a l'augment de les despeses vinculat directament o indirectament als costos de l'energia. D'aquesta manera també compensaríem d'alguna manera la revisió de preus que ens estan demanant els proveïdors, i evidentment demanar la derogació de la llei de l'Arsal, de la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, així com de caràcter d'urgència que en tot cas insta a la Generalitat de Catalunya també a actuar i a revisar l'increment de recursos destinats als fons de cooperació local per garantir el principi d'equitat territorial d'aquesta manera ajuda financerament a l'àmbit local. En aquest cas, també interpel·lar els grups parlamentaris, tant al Parlament de Catalunya com al Congrés dels Diputats, a que treballin en aquesta direcció i que realitzin una proposta, una nova proposta de finançament local per tal de reequilibrar aquests desajustos i, en tot cas, agrair les esmenes realitzades per Esquerra Republicana, que no explicaré perquè ho explicarà Esquerra Republicana com a proposant i que nosaltres creiem que ha estat bé perquè ha estat una iniciativa presentada en el Senat, ara ho explicaran, i que, per tant, nosaltres la incorporaríem dins del que seria la moció. Els demanaria que això no és un brindis al sol, senzillament és un posicionament polític que intentem que faci de taca d'oli en el territori i que arribi allà on ha d'arribar, sobretot el govern de l'Estat i el govern de la Generalitat, per tal de proveir aquests fons que són necessaris per la gestió diària dels nostres serveis públics. En tot cas, de moment ho deixaré dir.
Molt bé, gràcies, senyor Soler. Per part d'Esquerra Republicana té la paraula la tinenta alcaldia, la senyora Esther Madrona.
Sí, gràcies, molt bona tarda a tothom. Com deia ara el senyor Soler, intervindré jo en nom d'Esquerra per defensar aquesta moció sobre aquest no pagament de les plusvàlues als ajuntaments arrel de la sentència del Tribunal Constitucional del 26 d'octubre del 2021 en què es declarava inconstitucional aquell sistema de càlcul que s'havia fet servir fins aleshores. De fet, el títol de la moció diu que presentem aquesta moció de forma conjunta amb el PSC. De fet, és cert, de forma formal i administrativa, però de totes maneres, aquesta moció no seria exactament la moció que el meu grup, que el grup d'Esquerra, hagués presentat. Deixeu-me que faci una breu història de com ha anat tot aquest tema. Nosaltres teníem previst presentar una moció sobre aquesta moció, sobre aquesta qüestió de les plusvàlues, i en assabentar-nos que el PSC en volia fer-ne una també, vam pensar que era molt millor no fer el ridícul dos socis de govern presentant dues mocions diferents però igual sobre el mateix tema, i en aquest sentit doncs vam preferir que fos el PSC qui presentés aquesta moció i nosaltres doncs fer-hi unes esmenes. De fet, això va ser així, i el PSC el que ha fet ha estat acceptar de forma parcial aquestes esmenes que vam presentar. De fet, justament per això sí que valdria la pena doncs que poguéssim explicar alguns fets importants. Per exemple, pel que refereix a la tes número 13, que fa referència al Fons de Cooperació Local de la Generalitat de Catalunya, ens agradaria fer algun aclariment. Aquesta moció va ser presentada i per tant redactada també abans de l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat d'enguany. Ara ja sabem la xifra exacta de l'increment d'aquest fons de cooperació, que és un 6,7%. És insuficient, molt segurament sí que és insuficient aquesta xifra. Ara bé, és injust i en certa manera lamentable voler posar al mateix nivell l'Estat amb les seves competències i recursos que la Generalitat. Estem segurs que amb els 20.000 milions d'euros que cada any se'n van des de Catalunya cap a l'Estat i no tornen, es podrien destinar molts més recursos als ajuntaments, i ja no dic, de fet, què passaria si Catalunya fos un país sobirà. Però tot i així, fixem-nos en les xifres. De fet, la variació de creixement del període entre el 2021 i 2023 ha estat d'un 12,52% més, amb un govern, recordem, liderat per Esquerra, amb un govern liderat per Pere Aragonès. De fet, és important també fer una mica d'història i tirar una miqueta enrere i mirar que en anteriors mandats aquesta variació no era un increment, sinó que era justament, hi havia un decreixement en aquest sentit. Per exemple, en el període entre l'any 2010 i l'any 2015, aquest decreixement va ser entorn d'un 21%, i en el següent període, del 2015 al 2020, va ser l'entorn d'un 18%. Per tant, podem dir que amb aquest govern d'Aragonès s'està revertint aquesta situació, i això és una dada clarament positiva que indica el compromís d'Esquerra i del govern de la Generalitat amb el món local. En aquest sentit, però, ja ens sembla bé que en tots aquests acords que es presenten en aquesta moció s'insti al govern de la Generalitat a incrementar aquests recursos. És exactament el que estem fent i és exactament el que volem seguir fent. Altra cosa és el que fa l'Estat, i tornant a l'essència de la moció que presentem, tant el PSC com nosaltres instem el govern de l'Estat a sortir de la passivitat i de la inacció en què està instal·lat i fer efectiva la creació del fons i dels mecanismes de compensació necessaris per revertir l'actual situació que perjudica clarament els ajuntaments. De fet, aquesta demanda no és nova. Ja a l'abril de l'any 2022 el Senat, a proposta de fet del grup parlamentari d'Esquerra Republicana i d'Euskal Herria Bildu, es va aprovar per unanimitat, per tant també amb el suport del PSOE, una moció que demanava l'establiment de mesures compensatòries i la creació de fons de compensació extraordinari d'aproximadament 1.500 milions d'euros. En aquest sentit, el nostre grup parlamentari, a més, va presentar també una esmena als pressupostos de l'Estat demanant la recuperació d'aquesta xifra que comentava fa uns instants, i malgrat aquesta aprovació del Senat, aquesta esmena no va ser acceptada. Per aquest motiu, i a continuació, es va presentar una moció pròpia el mes de febrer d'aquest any per part del nostre grup en el Senat, que de fet parlava del cas de Sant Cugat com un exemple paradigmàtic d'aquesta situació. En aquesta moció s'hi feien una sèrie de preguntes que girava l'entorn. Els hi podria llegir, les tinc aquí escrites, però les sintetitzo perquè totes comparteixen aquesta pregunta reiterativa de si realment aquesta compensació s'ha fet efectiva, si hi ha algun ajuntament que hi hagi que ja l'hagi cobrat, i per tant també sabem que la resposta és no, doncs es pregunta que quan això serà efectiu. De moment totes aquestes preguntes no tenen respostes. I ja per acabar, només em queda dir que és evident que el govern de l'Estat té responsabilitats i que les ha de complir. No podem deixar que siguin que els ajuntaments morin d'inanició. Nosaltres, de fet, els ajuntaments som la primera administració en contacte amb la ciutadania, la més propera, i per tant hem de ser útils, hem de servir a la ciutadania. Només em queda dir que està bé que es presentin mocions, però també encara seria millor, de fet, que aquests mateixos grups que presenten aquestes mocions doncs apretessin els seus propis partits, que tenen la facultat i el deure de revertir aquesta situació. Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies, senyora Madrona. Senyora Fernández Jordán.
Muchas gracias, señora alcaldesa. Muy buenas tardes de nuevo a todos. Me quedo con esta última frase que ha comentado la compañera teniente alcalde, porque sí que es cierto que leyendo la moción se establece un contenido muy amplio, se tocan muchísimos palos acerca de toda la casuística que ha devenido por la sentencia del Tribunal Constitucional. Un fallo lo tiene cualquiera, señor Sule, no hay problema. La cuestión es que una vez leída en profundidad, a mí lo primero que me ha venido a la cabeza es efectivamente eso. Es decir, vamos a ver, el Partido Socialista gobierna España desde el año de 2019 con el apoyo imprescindible, ineludible, inquebrantable y a prueba de todo tipo de conflictos del Grupo Esquerra. Con lo cual, tienen ustedes línea directa con el presidente del Gobierno, es decir, con todo el Ejecutivo y todos sus ministros, que creo que ya ha habido como 40 ministros, una cosa así. Y además tienen línea directa, por supuesto, con las Cortes, donde efectivamente ha habido también un planteamiento en el Senado y una resolución. Con todo esto, desde mi punto de vista personal, por supuesto, yo creo que esta moción es tremendamente impertinente, porque estar aquí debatiendo en un ayuntamiento este tipo de instar a un gobierno cuando el gobierno depende de ustedes, pues me parece que es una pérdida de tiempo impresionante y un coste de oportunidad para hablar de temas que verdaderamente importan a los ciudadanos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que si todo este conflicto que ha surgido a raíz de la nueva delimitación de la plusvalía no se ha llevado a cabo de una forma eficaz hacia el ciudadano y se ha puesto sobre el debate de los temas políticos de verdadera importancia y urgencia, es porque los dos partidos que han presentado la moción en este ayuntamiento no han querido. Y muchas gracias, simplemente eso. Mi voto será contrario.
Molt bé, gràcies a vostè, senyora Fernández Jordán. Per part de Ciutadans, senyor Blázquez.
Sí, buenas tardes de nuevo. Se trata de una moción que es francamente complicada, puesto que habla de muchas cosas y toca varios palos. Esta moción de hecho, daría para varias mociones y para muchas intervenciones, réplicas y contrarréplicas. Intentaré, aunque no sé si lo conseguiré, sintetizar algunas ideas a mi juicio claves y finalmente pediremos el que se nos permita votar por acuerdos, pues en algunos estamos a favor y en otros estamos en contra. La primera idea que me gustaría plasmar. Efectivamente, es cierto que los entes locales necesitan poder financiar los servicios que prestan a la ciudadanía y necesitan para ello dotarse de recursos que prevalezcan en el tiempo y haya una seguridad jurídica y económica de que van a ser razonablemente estables en el tiempo. Probablemente el problema de los entes locales no es que en las últimas décadas o años hayan estado faltos de recursos, sino que estos han sido, repito, muy volátiles y, por lo tanto, no han contribuido a la estabilidad que todo ayuntamiento necesita para poder planificar una política a largo plazo. El caso, seguramente, de las plusvalías es el más ilustrativo. Por lo tanto, lo que hay que pedir es que se modifiquen en algunos aspectos la SAL y se plantee de forma seria una financiación de los ayuntamientos suficiente y estable en el tiempo. Y lo mismo en lo que compete a aquello que debería legislar el Parlamento de Cataluña, como es la Llei de Governs Locals y la Llei de Finances Locals. Hasta aquí podríamos decir que estamos de acuerdo. La segunda idea, o gran idea, que me gustaría comentar en esta moción y que no es contradictorio con lo que acabo de exponer, es que la administración local ya es mayor de edad y no puede escudarse constantemente, ya sea en la Generalitat o ya sea en papá Estado. Este ayuntamiento, mejor dicho, el tripartit que nos gobierna, es el principal responsable de la situación financiera en que nos encontramos, por las decisiones que ha tomado o, mejor dicho, por las decisiones que no ha tomado. No me sirve el que se diga nosotros no tenemos la culpa de nada. Y tampoco, evidentemente, es casual que se presente esta moción justo ahora, febrero del año 23, porque suena a echar balones fuera. Evidentemente que ha habido y hay, por desgracia, una guerra, y es la más importante en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Pero resulta infantil, por lo tanto, haber creído que esto no nos iba a pasar factura. Pasa factura a nivel de Estado, pasa factura a nivel de comunidad autónoma y pasa factura también a los ayuntamientos. Y para eso tenemos a unos gobernantes en todos estos estamentos. Pero para eso tenemos o deberíamos tener a unos gobernantes en el mundo local que toman decisiones para adaptarse a estas nuevas situaciones. En este caso, un extraordinario aumento de los precios, especialmente en la factura energética y todas sus derivadas, que son muchas. Y ante esto no podemos pedirle ni al Estado ni a la Generalitat que nos compense, como tampoco podemos pedirle, cosa que se propone en la moción, que se nos compense por el aumento del precio del dinero. Por un lado, porque no deben, y por otro lado, porque tampoco pueden, debido a un extraordinario endeudamiento de estas administraciones, el Estado y la Generalitat, que suficiente tienen con lo suyo. Señores de Esquerra, señores del PSC y, por añadidura, señores de la CUP, como se suele decir, con buena mar todos somos buenos capitanes, pero lo que hay que demostrar es que se es un buen capitán con mala mar. Y eso supone, por un lado, tomar decisiones a nivel de ayuntamiento y, por otro lado, explicarlas a la ciudadanía. No hacer nada o quejarse, desde luego, no es la solución. Por poner un simple ejemplo, ¿el colapso en las licencias urbanísticas acaso no ha supuesto de dejar de ingresar dinero por parte de este ayuntamiento? ¿Es el responsable del Estado o la Generalitat? Y al respecto, ¿qué se piensa hacer? Y de aquí surge la tercera y última gran idea que me gustaría exponer. Más allá de presentar esta moción, febrero del 23, en estos meses que quedan hasta las elecciones municipales, ¿qué piensa hacer el tripartito, que es quien nos gobierna? ¿Qué plan económico-financiero tiene previsto? ¿Vamos a aumentar los ingresos? ¿Se van a realizar recortes? ¿En qué ámbitos? ¿De qué manera va a afectar a la ciudadanía? De esto es de lo que, a nuestro juicio, deberíamos estar hablando, de la línea de trabajo que tiene pensado llevar a cabo este equipo de gobierno, que si no ha actuado antes y debería haberlo hecho, por lo menos tiene que hacerlo ahora. Voy finalizando. Al fin y al cabo, hablando coloquialmente, o esta situación económica que padece este ayuntamiento se la va a comer con patatas el tripartit si consigue reeditarse después de las municipales, o la va a tener que capear el que venga. Y, en todo caso, debe ser objeto de un debate transparente y extenso en estos próximos meses. Finalizo ya repitiendo el ánimo de nuestro partido de votar por acuerdos. En este caso, votaríamos de manera favorable al primero, al cuarto, al séptimo y al octavo, y en contra en el resto de acuerdos. Gracias.
Molt bé, gràcies, senyor Blázquez. Per part de Junts, té la paraula el senyor Brugaroles. D'acord amb la... comentant amb el senyor Soler, d'acord amb votar per separat els acords. Endavant, senyor Brugaroles.
Gràcies, senyora alcaldessa, i bona tarda a tothom de nou. Nosaltres també demanarem votació separada. Al final ho explicaré. Bé, aviam, nosaltres hem vingut tractant... Nosaltres fa anys, ja fa anys, que venim dient en aquest ple i a tot arreu on tenim audiència, que el rumb econòmic d'aquest ajuntament ens portava al col·lapse. I a més, jo crec que ho hem dit amb molta seguretat, no? Perquè la raó era òbvia, no? Que és que el ritme de creixement de la despesa ordinària era molt més alta que la de l'ingrés ordinari, i això ho hem dit també moltes vegades, no cal ser economista, i això ens portaria amb tota seguretat al col·lapse. Amb canvi de la normativa de les plusvàlues o sense, amb canvis amb alces amb els tipus d'interès o sense, amb alces a les nòmines o sense. Això pot accelerar, pot portar-ho més endavant o més endarrere, però això hauria passat sí o sí amb tota seguretat. Per tant, aquesta situació que aquest Ajuntament està patint en aquest moment, amb la qual doncs, des de l'àrea d'economia s'està demanant a tota la resta d'àrees doncs, que en fi, que han d'apretar clarament el seu pressupost, que no s'ha pogut ni tan sols presentar una proposta de pressupost per al 2023, la qual cosa té conseqüències molt importants en termes, per exemple, de compromisos polítics d'inversió que s'han anunciat en el seu moment i que no es podran dur a terme de cap de les maneres, etc, etc. Tota aquesta situació hauria passat exactament igual amb unes circumstàncies o amb unes altres. I això volem deixar-ho molt clar perquè això que explicava el senyor Soler, això fa molt de temps que ho venim dient nosaltres i que ho hem transmès per escrit. Per exemple, amb les al·legacions a l'aprovació inicial del pressupost de 2022. Nosaltres ja vam dir en el seu moment que la previsió pressupostària de plusvàlues, que era de 16.350.000 euros, si no recordo malament, estava claríssimament inflada, perquè en aquell moment ja ho sabíem, perquè la norma, el canvi de la norma ja estava aprovat. Però és que és, el que és flagrant és que fins i tot la pròpia moció ho diu, en el seu atès setè. Diu, atès que per part dels serveis econòmics de l'Ajuntament es va preveure l'afectació que tindria aquest nou sistema de càlcul en una reducció del 35%, havent estat força encertat, ja que el pressupost del 2022 era de 16.350.000 euros i les liquidacions totals han estat de 11.169.000, representant una reducció del 31,6%. És a dir, ens estan posant per escrit, ens estan dient a la cara a tothom que ja sabien, ja sabien que no es recaptaria per plusvàlua 16.350.000 euros. I no obstant això, van inflar el pressupost amb aquests 5 milions d'escreix que hi ha per poder-lo quadrar, el del 22, perquè el del 23 ja no s'ha pogut, per poder-lo quadrar. I això és una més, perquè n'hi ha altres casos de sobrepressupostació d'ingressos i n'hi ha molts altres, que els hem parlat moltes vegades, d'infradotació de despeses. I això és el forat que fa anys que venim dient que en aquest ajuntament i amb aquest rumb econòmic s'estava generant i que ara no ha fet res més que esclatar. Però abundem, no? Perquè és veritat que aquest fenomen de les plusvàlues s'ha produït. És veritat, hi ha més devolucions. És veritat, hi ha més bonificacions per IBI. Però bueno, això és una qüestió menor. És veritat, han posat els tipus d'interès. És veritat, posen les nòmines. Però seriosament, a 31 de desembre de 2021, la inflació ja estava al 6%. Algun responsable d'economia seriós no podia anticipar que tindríem un procés a l'alça clar de les nòmines i dels tipus d'interès? Però clar, és el que diem sempre, no hi ha previsió, ja quadrem el pressupost de qualsevol manera, fins que arriba un punt que ja no es pot més. I ja no es pot més. I per això no tenim pressupost en aquest 2023. Llavors, aquesta moció és una moció que té una flaire clara, diguem-ne, de cortina de fum. Deixeu que digui així, que en els antecedents hi ha moltes coses. Clar, quan la vaig veure per primera vegada dic, home, presentem esmenes, no? Però clar, que eren tantes que no tenia sentit. Però no obstant, amb el que planteja sí que hi ha un element de justícia, perquè quan es va modificar, per exemple, la llei de l'IAE, el text refós de la llei d'Hisendes de règim local, i es va reduir l'IAE que cobràvem els ajuntaments, l'Estat va articular un procediment de compensació, i en el cas de les plusvàlues no ho ha fet. Això és veritat. I per tant nosaltres votarem a favor d'aquesta compensació, perquè si l'Estat ha retocat la regulació de les plusvàlues, és de justícia que compensi els ajuntaments. Ara, el que no em val tampoc és que nosaltres aquí aquesta qüestió ens afecta més profundament. Per què? Perquè tenim mala sort? No, perquè som un ajuntament molt afortunat. perquè aquest ajuntament que té aquesta força econòmica que té aquest municipi té una recaptació per plusvàlues que ja la voldrien la immensa majoria d'ajuntaments. Però l'error catastròfic que comès aquest govern és considerar que l'ingrés per plusvàlues és estable i és un ingrés fixe i amb el qual es pot comptar, perquè no es pot comptar. Perquè ja ho sabíem, això. Amb la crisi del 2008 ja hi va haver una davallada per recaptació per plusvàlues molt forta, igual que la hi va haver per IFIO i per taxa d'obres, perquè és lògic, perquè són ingressos que depenen clarament de la conjuntura econòmica, però la resta no. Ja voldria qualsevol operador econòmic privat tenir una estabilitat amb el gruix dels ingressos com té qualsevol administració local, perquè depenent de padrons, de censos, l'IBI, l'impost de vehicles, tot això és fixa. Va més o menys creixent una miqueta en funció del creixement de la ciutat, però és fixa. Doncs és amb això amb el que hem de comptar per assumir la despesa estructural, no amb un ingrés que és consubstancialment inestable, o no amb tot, com s'ha fet en aquest mandat. Per tant, nosaltres ho hem dit infinitat de vegades, el rumb econòmic ens portava al col·lapse. És possible que, jo tenia dubtes, els hi haig de dir amb tota franquesa, de si això emergiria en 2023 o en 2024. Doncs ha emergit en 2023. Ara el que hem de demanar, i és el que li hem traslladat, és la màxima transparència perquè tothom es pugui tindre a les conseqüències i en fi, i a veure com va evolucionant tot plegat. Ara, respecte a la moció. Nosaltres demanarem, efectivament, votació separada. Els acords que insten l'Estat els votaríem si el govern...
Me'ls pot anar dient, perquè és que entre vostès i Ciutadans, i si no sap què farem, igual els votem una un i així no...
D'acord.
Sap què vull dir? Perquè si no, quadrar-ho val costa. Per tant, senyor Brugueroles, és igual, no pateixi.
Val, doncs...
Vull dir, explica què vol votar, però vull dir que a efectes pràctics anem una a un, d'acord?
Doncs, bé.
Endavant, sí,
ja acabo,
O sigui, no, continuï.
Els acords 5è i 7è són els que insten la Generalitat. Clar, això ens ha cridat molt l'atenció. Perquè la Generalitat no té apenas autonomia financera. És a dir, la moció posa en un mateix nivell de responsabilitat respecte del finançament dels ens locals a l'Estat i la Generalitat. Clar, va, amb aquesta fal·làcia no hi podem caure. No hi podem caure. La Generalitat no té apenas autonomia financera. És veritat que té un fons de cooperació local, que és un fons relativament petit, molt petit, comparat amb el finançament que prové directament de l'Estat. Per tant, no ho podem posar al mateix nivell, però és que a més anem més enllà amb la situació d'infrafinançament crònic de la Generalitat. Francament, a nosaltres ens fa certa cosa, certa angúnia, expressar en nom d'aquest municipi que el que volem que la Generalitat prioritzi per incrementar el finançament sigui els ens locals i no, per exemple, la sanitat o l'educació o la llei de dependència, que crec que estarem tothom d'acord que és molt més important que si la Generalitat té marge i té múscul s'incrementi el suport financer de la Generalitat en aquests tres altres àmbits i no amb aquest dels ens locals, que de fet és una responsabilitat directíssima de l'Estat i no de la Generalitat. I per tant farem això, Els acords que insten a l'Estat els votarem a favor. No els amaguem que amb el que insta la derogació de la llei de racionalització i sostenibilitat ho fem amb algun neguit, perquè al final almenys és un marc normatiu que evita comportaments com els que hem viscut durant aquest mandat en matèria de gestió econòmica i financera. Però és veritat, s'ha de modificar perquè ha comportat inconvenients importants i per tant s'ha de retocar i s'ha de replantejar. Però votaríem en contra, i votarem en contra per tant dels acords que insten el govern de la Generalitat. Moltes gràcies.
Molt bé, doncs ho farem així, un a un, ja, perquè si no encara ens embolicarem. Gràcies, senyor Brugueroles. Per part de la CUP, que ens queda. Té la paraula la senyora Llorente, endavant.
Sí, bona tarda. Doncs jo podria dir que aquesta, pel que he sentit, aquesta és una moció que bàsicament no ens agrada del tot a ningú dels que estem aquí. Hi ha coses que sí, però la majoritàriament segurament cadascú l'hauria fet d'una manera diferent. Si dos grups que està al govern, cadascú també l'hauria presentat d'una manera diferent, que estan els dos, una al govern d'Espanya, l'altra al govern de la Generalitat, imagineu si la CUP, a més, presenta la seva pròpia moció en el tema de les plusvàlues. Jo em centraré en la moció perquè hi ha diverses coses de les que s'han dit aquest plenari que van més enllà d'aquesta moció i toquen temes que serien molt, molt, molt discutibles, perquè, a veure, de la plusvàlua han estat visquent molts anys aquest ajuntament, vull dir que no és d'ara. I això no deixa de ser... viure de el que és, no deixa de ser, normalment i majoritàriament aquí a Sant Cugat, l'especulació immobiliària. Llavors, nosaltres donarem suport a aquesta moció, sobretot, bàsicament perquè estem aquí com a regidors municipals. I com a regidors municipals, i pensant en el municipi, pensem que l'Ajuntament necessita algun sistema que reequilibri aquests ingressos que deixarà de rebre, no per una sentència del 2021 i la legislació posterior, sinó també per una sentència del Constitucional de setembre d'aquest any, que a més parla de la retroactivitat aplicable, que és per això que es porta ara aquesta sentència a aquest plenari, perquè no és una cosa que vingui només del 21, perquè en els temes de les plusvalues ha hagut batalla diversa i molt entretinguda, si a la gent li agrada el tema dels impostos i de la guerra del Tribunal Constitucional i les guerres internes, es podria parlar molt sobre les diferents sentències i l'Evangelio de los ricos, com ha denominat algunes persones, aquest període intermig on tothom, els rics, van aprofitar per vendre moltes propietats perquè de repent no es cobraven les plusvalues. Nosaltres, precisament per el tema de la pèrdua d'ingressos a l'Ajuntament, pel tema de les plusvàlues, que la gent ha de saber que sí que es va rebaixar la previsió d'ingressos. El que no es podia preveure és que el Tribunal Constitucional s'esmenés a si mateix, declarant que a més ara potser que es poden estar reclamar. Vull dir que sí que es va rebaixar la previsió d'ingressos. Però clar, estem parlant que la gent ho sàpiga, de 16 milions d'euros per un pressupost municipal. Estem d'acord en que també l'increment retributiu suposa que ens quedem en menys possibilitat de fer altres coses. A l'encariment de les combustibles i les matèries primeres, clar, sí que és veritat que no ve d'ara, suposo que tot això sí que s'hauria d'haver previst segurament, perquè el de les plusvàlues al final estava cantat. Des del 2017, amb les primeres sentències del Tribunal Suprem, ja se sabia que possiblement es cobraria menys, però els humans som així, i mentre anem cobrant, doncs anem gastant el que cobrem, però és que si no també seria de mal governant, suposo, no? Vosaltres mateixos suposo que també, de fet, es va presentar una moció a aquest plenari pel Álvaro Benejam, pel PP, on es reclamava la subvenció del 90% de les plusvàlues, perquè precisament el Suprem va començar a tombar-les i va votar en contra. Vull dir que siguem conscients a on estem. Jo també trobo el que ha dit, que és interessant, no? Demanem suport a l'Estat o a la Generalitat per reequilibrar la pèrdua, sobretot, dels ingressos que venen d'un impost, i ens passem pel foldre tot el sistema de compensació o d'equilibri o redistribució de la riquesa que té que tenir el sistema tributari com a base del principi del sistema tributari de l'Estat. I perquè, clar, per què l'Estat o per què la Generalitat ha de pagar a Sant Cugat precisament els ingressos que deixa de rebre, si els impostos tenen aquesta capacitat, han de tenir aquesta capacitat redistributiva? Home, hi ha tota una qüestió, no?, aquí de fons i filosòfica, però bé, estem a Sant Cugat, som regidores de Sant Cugat, i per tant nosaltres votarem a favor per veure si és veritat que entre uns i altres parlem amb els seus governs, les respectives institucions, i aquests governs, perquè tenir via directa amb els governants, com ja deu saber la senyora Munia, no significa que tothom ho vegi amb la mateixa perspectiva. Jo segurament estic aquí, votaré en un sentit, si estigués probablement a la Generalitat o al govern de l'Estat, potser votaria en un altre sentit, però tinc que fer la meva feina, soc regidora de la CUP de Sant Cugat i tinc que mirar pel benefici de Sant Cugat. El que cal i és imprescindible, és la CUP, demanem que, si us plau, si parleu amb els vostres companys de govern, sobretot de plantegeu el finançament local des d'una perspectiva més àmplia. Rebutgem l'espoli fiscal, evidentment. Busquem un nou sistema de finançament que superi aquest sistema actual, injust i pervers. No es pot nodrir l'administració local de l'impost sobre la construcció o sobre la plusvàlua, que, com he dit abans, és un impost sobre l'especulació principalment, i que quan no ho és també perjudica els que menys tenen, i que provoca que a la pràctica els ajuntaments tinguin més finançament si s'especula massa en el seu terreny. Per tant, votarem a favor, però demanaríem un debat seriós del finançament dels centres locals.
Molt bé, gràcies, senyora Llorente. No sé si no hi ha més paraules. Vale, doncs farem això que hem dit, eh? Anirem a votar els acords un per un. És una mica feixuc, però estiguem al cas tots plegats i així ens en podem en sortir bé. Vale, comencem pel primer acord. Vots a favor. Vots a favor. Junts, esteu a favor? Sí. Vots a favor per part del govern, de Junts, de Ciutadans, i ja està. Abstencions. Vots en contra. Vots en contra de la senyora Fernández Jordán. Dos. Vots a favor. Dos vots a favor de Junts, el govern. Abstencions. Vots en contra. Vots en contra de Ciutadans i la senyora Fernández Jordán. Tercer. Vots a favor. Vots a favor de Junts i del govern. Abstencions. Vots en contra. Ciutadans i la senyora Fernández Jordán. Quart. Vots a favor. Vots a favor de Junts, del govern i de Ciutadans. Abstencions. Vots en contra. Senyora Fernández Jordán. Cinquè. Vots a favor. Vots a favor ara del govern. Abstencions. Vots en contra. Vots en contra de Junts, Ciutadans i la regidora Fernández Jordán. Sisè. Vots a favor. Vots a favor del govern. Del govern. Abstencions. Vots en contra. Vots en contra de Junts, Ciutadans i la regidora no escrita. Setè. Vots a favor. Vots a favor del govern. Del govern i de Ciutadans. Oh, feu fàcil, sobretot. Del govern i de Ciutadans. Abstencions. Vots en contra. Junts i senyora Fernández Jordán. Vuitè. Vots a favor. Vots a favor de Junts, el govern i Ciutadans. Vots en contra, senyora Fernández Jordán. I, finalment, per sort, el novè, vots a favor de Junts i el govern, abstencions i vots en contra, Ciutadans i Fernández Jordán. Secretària, li demano disculpes perquè ho hem fet totes les combinacions possibles, excepte la senyora Fernández Jordán, que ha votat a tot que no. Molt bé, doncs, dit això, diria que s'ha aprovat la moció, però vaja...
Una qüestió d'ordre, perdó, senyora.
Ah, sí, senyor...
Em sembla que hi ha hagut diverses votacions en les quals hi havia un empat, però bueno, és igual, no?
No ho crec, no? Perquè majoria sempre hi ha hagut, perquè el govern, en aquest cas, els tres partits han votat sempre alhora.
Sí, però
i com a molt, o vostès han reforçat... Senyor Brugarales, escolti'm, com que el govern ha votat sempre a favor, vostès han reforçat la majoria. Sí? Sobretot, fem-ho fàcil, senyor Brugarales. Vinga. Gràcies. Vale, doncs seguim amb la moció 34. Que,